informació a ivetresnotícies.com. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, ens atam ja la tercera hora de programa. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics, la nostra hora de magazín, el repàs a altres tipus d'actualitat i, sobretot, una notícia en concret que podríem dir ha sacsejat el Regne Unit. Brooklyn, recordeu? El fill de David i Victoria Beckham, i doncs sembla que ha xerrat i ha dit que han intentat boicotejar la seva relació amb Nicola Peltz perquè per ells la marca Beckham va davant per tot.
Brooklyn Beckham, fill del famós exfutbolista David Beckham i de la seva dona, la dissenyadora Victoria Beckham, ha trencat el silenci sobre la seva disputa familiar en un llarg comunicat publicat a les seves xarxes socials. El jove de 26 anys assegura que ha mantingut que volia mantenir privats aquests assumptes durant anys, però que les accions mediàtiques dels seus pares i el seu equip de premsa l'han forçat a parlar per primera vegada en la seva vida des d'allò que ell diu la seva pròpia veu i no manipulat pels seus pares.
En el seu missatge, el primogènit dels Beckham és contundent. Afirma que no vol reconciliar-se en cap cas amb la seva família, tampoc amb els seus germans, i que ningú el controli. Ell està defensant-se per si mateix després de tota una vida, diu, en què per a seu, els seus pares han marcat cadascuna de les narratives familiars. Segons Brooklyn, la seva família ha controlat la imatge pública del clan de tota la família Beckham en publicacions performatives a les xarxes socials, esdeveniments familiars i relacions que ell considera falses des de la seva infantesa.
Un dels punts més polèmics d'aquest comunicat és la seva acusació, on diu que els seus pares van intentar boicotejar la seva relació a la seva parella actual i la seva esposa, l'actriu Nicola Peltz, fins i tot abans del seu casament, incloent-hi, segons diu ell, fins i tot intents de pressionar-lo perquè renunciés, com si fossin hereus del tron britànic, els drets sobre el seu propi nom abans d'aquestes noces.
Brooklyn també denuncia experiències personals doloroses. Relata que la nit abans del seu casament alguns familiars li varen dir que na Nicola no era de sang ni de família i que la seva mare va protagonitzar un moment íntim molt incòmode quan va manyuclar per ser la seva companya en el ball nupcial, en lloc de ser l'esposa, com toca ser, no? I com estava planejat també i assajat des de feia mesos. La qual cosa els va, diu, traumatitzar i va fer que les noces acabassin en plors i que haguessin de decidir repetir la cerimònia per tenir finalment el seu gran ball esperat. Ai, ai,
ai. Tot un drama. A més, afirma que des que va decidir apartar-se, n'ha vist com l'ansietat que el perseguia des que era jove ha desaparegut i diu que ell i la seva dona només volen pau, privacitat i felicitat per a la seva pròpia família, que és la que ara intenten construir. De moment, Victoria i David Beckham no han emès cap resposta ni han fet cap comunicat que responguin a aquestes acusacions i la disputa ha esdevingut un dels temes més comentats d'ençà de la publicació d'aquest comunicat a xarxa, generant debat sobre la imatge, la privacitat i, sobretot, la responsabilitat mediàtica en famílies de fama mundial. Què t'apareix, secretari, aquest comunicat que a mi m'ha té pels drets d'una banda? me t'he fascinat, perquè és un serial en el que jo me penso abonar. Que jo me penso abonar com si això fos una sèrie de Netflix, però t'he de dir que quin berenar de família si tot allò que explica Brooklyn Beckham és cert.
Jo penso que en Brooklyn té tot el seu dret a pronunciar-se i a dir la seva, a construir el seu propi relat i la seva pròpia història, però crec que també se li ha anat una mica de ses mans, perquè ho ha dit en Xisco, té 26 anys, se l'han manipulat 26 anys i ara s'ha anat amut, vull dir que no era menor d'edat. És vera que es ve... Un moment, és vera que es ve...
Te recordes que Sant Pau va caure d'un cavall i va convertir-se? Sí, pot ser allò que li ha passat en Brooklyn?
Donar compte ara. No vull obviar ni vull descartar. És vera que té tot el dret del món a dir vull estar tranquil, vull mantenir la meva privacitat, vull estar amb la meva dona i tot allò que ha passat fins ara és un fake perquè la meva vida ha estat manipulada pels meus pares i pels meus germans, però, per exemple, penso que amb els germans, no sé per quin motiu, no vol mantenir cap tipus de relació. Puc entendre, o podria entendre, que estàs enfadats amb els seus pares.
Però una cosa que parla,
com han gestionat...
que parles com a mare i passes pena que d'aquí uns anys se faci un comunicat on te posin que raro que no passa... com ha fet en Brooklyn
entenc,
Beckham.
I això crec que és una cosa que passarà moltíssim. Entenc que tots aquests infants que han estat...
fills de famosos.
O no famosos.
I sobreesposats.
No famosos. Quan d'amics nostres, companys, coneguts, exposen els seus fills, i que ho poden fer, perquè són lliures de fer-ho, però ningú descarta que quan els fills siguin majors els ho retreguin, no? I diguen, escolta, per què vas publicar, per què vas mostrar, per què vas contar tot això que és en realitat la meva vida i tu l'has esperat bé, ja
de totes maneres, aquest
però,
termini...
No, però te vaig defensant-te-les totes aquest
és que
jove,
davant d'un espai quan
que... Perdona, i precisament també jo penso que estan davant un vaciat de cocou que
això...
tota sa vida li han donat el que ha volgut i que potser no entén que, com deia la gran Mare Teresa Campos, los cargos con sus cargas. I si tu te va bé sa fortuna des Beckham, potser també t'han d'anar bé ses normes des Beckham i no ara aquest trull de matre un comunicat perquè ha passat una família impossibles a una altra impossibles.
Ja.
Com són els pèls.
Però com deu ser Victoria Beckham com a mare? O sigui, això també s'ha de plantejar la fama que té... Home, nosaltres parlem des del desconeixement perquè no hem compartit ni un viatge, ni un temps, ni una estona amb ella,
el problema és en David Beckham com a pare. Un pare absent que va viure per jugar a futbol i que va descarregar en sa mare l'educació d'aquests nins. Mira, que són una família, pel que sembla des de fora, una mica, no diré desestructurada, perquè tenen possibles, per tant, la desestructura no anem bé per factors econòmics. Però que són una família disfuncional, acaba de quedar claríssim amb aquest comunicat. Ara, que tot ho fan per una marca, pot ser... però també t'he dit, segons Beckham, deu tenir un preu.
Disfuncional o no, fa 28 anys que en Victoria i en David són parella i després de veure una mica el seu documental no veus que siguin una parella molt distanciada. Vull dir que per imatge impostar una relació... No sé fins en quin punt, però bé.
En tot cas...
Seguirem el serial.
Sí, veurem Brooklyn, men, com se desenvolupa tot aquest...
Però queda clar que n'esteu aquí, hi ha una... Però Brooklyn...
Team Spice...
No m'has entès gens, tot el contrari.
Sí que t'entes, mai t'havia vist defensar amb aquesta vehemència ningú.
No m'has entès gens, Beida. He dit, amb 26 anys, a bona hora se desperta per dir que no volen que diguin res d'ell, a bona hora, quan ell és el primer que mostra tot, que cuina i que conta la seva vida...
Fa
de cuinetes...
Quan cuines pel públic...
No m'has entès molt perquè jo he defensat una mica més en la Victoria, però fins aquí puc llegir.
Has defensat en la Victoria.
Jo no sóc team Victoria, ni molt manco, eh? En aquest cas, jo penso que segur que hi ha una realitat amagada perquè aquesta lot digui prou i se cansi i faci un comunicat a les xarxes socials, però bé, nosaltres no tenim respostes, són només opinions, aquesta llibertat que mos donem a partir de les 11 d'opinar sobre les notícies que mos semblen més curioses, però no només tenim aquesta, en parlàvem just a les 9, la mort de Valentino, un dels darrers genis, podríem dir, sí, perquè ja no queden tants, de la moda italiana.
Valentino, no lo hubiera hecho mejor. Messias ha mort Valentino Garavani, només Valentino per a milions de persones al voltant del món, a 93 anys, a la seva residència de Roma. El dissenyador va convertir la moda en art i va fer del vermell el seu color, el símbol de la seva firma i de la seva visió estètica. Va fundar la seva casa d'alta costura a Roma el 1959 i ben aviat va triomfar a la passarel·la internacional en dissenys, diuen, elegants, cerimonials i poderosos, que van vestir reines, celebrities i dames de l'alta societat.
A París, a Nova York o a Roma, les seves col·leccions varen desbordar les tendències i va influir generacions. De fet, l'emperadriu Faradiva duia un dels seus conjunts el dia que va partir de l'Iran a l'exili després de la revolució islamista. Va vestir Jacqueline Kennedy al funeral de John Kennedy i a les noces amb Aristòtil Onassis. Va vestir grans divas del cinema, des de Elizabeth Taylor a Sofia Loren o a Julia Roberts. De fet, un dels seus records personals és que fins a 8 actrius han recollit el seu Oscar amb vestits de Valentino.
Valentino no només va ser un creador, va ser també un personatge emblemàtic de la Dolce Vita, un defensor de la costura tradicional i un mestre del color. La seva obsessió pel vermell, nascuda a Barcelona, per cert, fruit també de passions i records personals, va esdevenir el seu segell. El laboratori públic s'obrirà a Roma, el PM23, l'espai cultural creat per ell mateix i el seu company i amic de tota la vida, en Giancarlo Giametti, i el funeral està previst per divendres a la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, un altre gran nom que ens deixa i que per ara no troba relleu. Ho comentàvem a primera hora, grans noms de la moda que varen crear tot un segell i que ara la resta de dissenyadors s'han limitat una mica a continuar amb aquell llegat,
perquè...
o continuar amb aquestes grans marques de luxe, però no crear-ne de noves.
Tu penses, Xisco, que a més ells varen començar com artesans de la moda, que coneixien totes les maneres de cosir, molt d'ells varen aprendre de les seves mares, de les seves padrines. Ara Joana riu.
Riu, no sé si... perquè a primera hora he demanat en Xisco Nadal, Xisco, me pots confirmar que el vestit vermell de Pretty Woman era d'en Valentino, i m'has dit que sí. I ara tenc un altre dubte, i és que saps que en aquest trull des Beckham hi ha un truet amb el vestit, i ara no sé si sa dona d'en Brooklyn se va casar amb un vestit de Valentino.
Ara no t'ho sabria
perquè
dir.
Perquè n'havia de dur un de na Victoria.
Segur que no és de na...
i...
segur que no era d'ella.
No era de Victoria Beckham, segur.
I va ser aquí una mica destruït. Després investigam.
Trui. Sí, no ho hem de saber, però ja vos dic que segur que no era de Victoria Beckham o el manco...
I havia de fer, però
ni de
Victoria final...
Secrets.
Tampoc.
En tot cas, la mort de Valentino és vera que se'n va un dels grans mites, un mite amb un gran vincle a les nostres illes, perquè navegava molt sovint amb el seu iot arreu del nostre arxipèlag, i és vera que dissenyadors d'aquestes característiques, d'aquesta magnitud, home, serà molt difícil que hi hagi un relleu generacional d'aquestes característiques.
I com destacava el primer home, com destacava en la primera hora també, un xurrasco man, com és el cas d'en Valentino.
Sí, perquè
Sencilla,
hem de dir
tant
que...
Valentino com es... Ralph Lauren, com també
se
Armand.
Se refereix un xurrasco. Se refereix...
Bueno, és que és molt més fàcil. En aquest morer intens, que et agradava molt broncejar-se.
Se referia... El xurrasco Nadal encara no ho he superat. Se referia en Xisco, en aquesta tonalitat de pell. Deixem
tan,
el tema
tan,
aquí.
Tan
Vinga, anem a deixar el tema aquí perquè tenim altres qüestions que contar. I això és una informació super útil perquè crec que tots ho fem, que tots caim en aquesta rona. El nostre dia a dia és vera, papers, comptes bancaris, generam molta paperassa. Però, clar, què passa? Que quan jo no consideram útils tots aquests documents, els llançam directament als FEMS, Joana, però no pensam a les conseqüències.
Amb aquestes conseqüències que poden ser perjudicials, i és que aquest gest aparentment innocent pot suposar un risc important per a la nostra privacitat i seguretat. No sé si en Brooklyn Beckham també té por que els seus pares hagin tirat papers seus en els FEMS. Les dades personals mal gestionades poden ser utilitzades per a fraus, robatoris d'identitat o usos il·legítims per part de tercers. Informació com, per exemple, el nom, l'adreça, el DNI, el número de compte bancari o dades del nostre expedient de sanitari, per exemple, són especialment sensibles. Quan aquests documents no es destrueixen de manera adequada o correctament, queden exposats i poden acabar, Xisco, en mans equivocades. trucades.
En un món cada vegada més digitalitzat, la protecció de dades no només depèn de les empreses i les administracions, sinó també de la responsabilitat individual de la nostra, de cada persona. Prendre consciència d'aquests riscos i aprendre a gestionar correctament la informació personal és clau per evitar problemes futurs i protegir la nostra identitat. En volem parlar amb Alberto Fernández, que és advocat, expert en dades. Alberto, molt bon dia, com estàs?
Què tal, bons dies.
Encantat de saludar-te. Clar, quin tipus de dades personals són més perillosos si ens llançaven els fens sense destruir? És a dir, no sé si eres típic sobre que m'arriba del banc, que és una notificació que dius no m'interessa, i al lloc de passar-la per un destructor de paper a fer-ne quatre trossos, la tiram directament en els fens i qualcú podria agafar aquest sobre.
Sin duda, los más peligrosos son los que están más cerca del dinero. En el caso de toda la documentación de un banco, eso es peligrosísimo. Es verdad que los bancos han moderado muchísimo los envíos de cartas y de información bancaria a través de cartas. Se ha disminuido, estamos en un mundo mucho más digital, pero sigue habiendo comunicaciones o duplicados de tarjeta de crédito cuando la has perdido, cosas de ese estilo. Luego las siguientes, pues los datos personales que tengan que ver con salud, médico y demás, son muy sensibles. Y luego todos aquellos que refieren compras o empresas que tengamos contratadas, luz, gas, el paquete de Amazon que viene con una etiqueta que pone hasta el número de teléfono para que el repartidor te llame. Toda la información que puedan tener tuya facilita a alguien que la estafa sea más precisa y tú te la creas. Si a mí me llaman por teléfono y me dicen que es un banco de Italia, pues es muy difícil que acierten. Si usas uno de los cuatro grandes en España, es más fácil. Si está tu nombre y el banco, aciertan seguro y es más fácil que yo diga, ah, jo, es mi banco. Entonces, los datos tienen ese problema.
Alberto, per fer-nos una idea, no, de la magnitud del problema, sense alarmar ningú, però perquè precisament siguem una mica més prudents, quins riscos reals pot suposar? No sé si, per exemple, tu deies dades sensibles. Què poden fer en les nostres dades sanitàries, per exemple?
Hombre, las sanitarias a veces son difíciles de explotar en una primera fase de justo con estas consigo dinero, pero sí que puede dar lugar a que alguien te llame diciendo, oye, has tenido unas pruebas, tal, te las tenemos que enviar, o tienes que pasarte por aquí. Pueden conseguir que salgas de casa, puede ser una opción. Pueden conseguir que les des más información pensando que estás hablando con personal médico. Entonces, la cuestión es que puede permitir entablar una conversación en la que tú no estés alerta. Y al no estar alerta...
Como despisting, ¿no? Como despisting.
Claro, normalmente, cuando caemos en cualquier tipo de engaño a través de un email o de un teléfono, es que no nos estamos sintiendo vulnerables. Pensamos que estamos manteniendo una relación de confianza porque es nuestro banco o es nuestro médico.
Sobretot, Alberto,
o es nuestra...
si utilitzen aquesta informació i te diuen, clar, vostè que viu al carrer...
Ya dices, este me conoce, no me estoy descubriendo yo. Él ya sabe quién soy, entonces no me está engañando. Entonces pierdes ese sentido del peligro, que es lo que nos hace protegernos ante cualquier tipo de amenaza y estafa, que hay miles.
I clar, passa que hem d'anar alerta en no llançar aquesta documentació en els fens, però pot passar també que poden perdre la cartera amb la targeta, el DNI, la targeta sanitària. Això també és un perill, no?
A
vista de la gent que ho vol fer malament.
Cuando lo perdemos, después de hacer la búsqueda habitual, hay que denunciar la pérdida y enumerar todas las tarjetas que tienes y pedirlas de nuevo. Yo, el esperar que aparezca mucho tiempo puede ser un riesgo, porque es verdad que las llevamos ahí. Ha habido muchos casos de gente que las pierde con el PIN de la tarjeta apuntado en un post-it.
Claro.
Pero eso también ocurre en oficinas, que cambiamos las contraseñas muy rápido y la gente se las apunta
en un papel.
I sobretot,
una crida per despistats, un consell, aquí me puc incloure, que se pot apagar temporalment una targeta. Si tu dius, ai, no sé on l'he posat, o me l'he deixat en el cotxe, o no sé si a qualcú, tu pots apagar les targetes, i si no has de cancel·lar i després tornar a donar-les d'alta, sí. I si les trobes, les tornes a encendre.
Sí, però això si tens l'aplicació dels mòbils, si no tens aplicació mòbil, se fa com a més...
Exactament, però
complicat.
Que aquesta opció al banco existe, si tens aquesta app.
Hoy por hoy, casi todo el mundo empieza a tener la aplicación de su banco y te permite incluso apagarla en distintas modalidades, o para compras en directo o también para las a distancia. Eso te puede hacer a ti permitirte, oye, bueno, voy al cajero, saco dinero, hago esta compra y la vuelvo a pagar. Entonces te permite estar un poco seguro hasta que la encuentras o tienes el duplicado o lo que sea.
Però per algú que ha d'estar a casa escoltant el programa, el veu per la tele, som en conversa amb l'advocat Alberto Fernández, advocat expert en dades, i parlant d'aquesta destrucció de dades personals que hauríem de fer tots perquè qualcú altre no te pugui aprofitar. Fins a quin punt han de destruir les dades? Clar, no sé si ja tothom ara mateix hauria de comprar una destructora de paper i l'hauríem de tenir que nostra i sobre que m'ho arribi el passant per allà perquè tot quedi trinxat. Han de tenir unes estidores ben esmolades i un piquenso més han d'agafar per costum començar a fer trossos i mesclar-ho com si fos confeti. Com ho haurien de fer?
A veure, si el mètode que elegimos és o caro o engorroso, al final no lo haces o lo dejas de hacer. Empiezas con buena voluntad y al final se te acaba. A veces un mètode sencillo y rápido de andar por casa es mucho más efectivo si lo haces siempre que algunas veces.
¿Y quién sería qué método?
Por ejemplo, una cosa que funciona muy bien es el rotulador permanente negro. ¿Tachas? Y ese funciona muy bien.
Hombre, eso es una feinada, Alberto.
Has de comenzar document por document. No diré nombres, pero una señora mayor que usaba un rallador de queso. Cogía, doblaba y hacía ras, ras. Y ala, y en las cajas de cartón y en los paquetes funciona de maravilla porque levanta una capa y bueno, ya lo tienes.
No, molt curi, i molt ràpid aquest.
I ese es muy
això
rápido.
Serveix per etiquetes,
queso, para etiquetas,
això serveix
para
per etiquetes,
los sobres,
típic...
para las cajas de cartón que cogía y hacía...
Rup,
y claro, lo vi un día y dije, pues no se me hubiera ocurrido nunca. Si no lo hubiera visto, no...
Clar, però si tu agafes un paper, fas trossets... I aquests trossets van a la mateixa bossa de fems? No hi ha que ser una lumbrera per tornar a aferrar-los?
Se pot reconstruir.
Se pot, feina, però se pot, clar.
En un despacho...
Se les saben totes.
En un despacho de abogados, en una oficina, en una gestora, contabilidad, ahí tienes que tener, sin duda, la destructora. Y aún así hemos visto en películas o en el cine que las montan, que puedes montarlo de la estructura. Es muy difícil, es un trabajo.
D'orfebrería.
En función de tu nivel de datos, tiene que ser tu nivel de medidas de seguridad. Una oficina sí que tiene que tener una destructora. En casa, pues con tacharlos con un rotulador permanente o algunos muy... A mí, por ejemplo, hay mucha gente que cuando renueva el DNI, en policía le hacen un corte a una esquina y te ofrecen quedártelo. Ese DNI es peligrosísimo. Porque ese DNI, si tú lo pierdes, que ya no lo vas a denunciar, o si tú lo dejas en cualquier cartera vieja o en cualquier casa, o si lo tiras a la basura después de un tiempo que no encuentras, ese DNI, hay mucha gente que no revisa la fecha de caducidad. Y montarle una esquina es muy fácil, con cualquier otro DNI, porque la esquina no tiene ningún dato. Entonces, esos sí que hay que romperlos y en bolsas separadas, es que porque un DNI sí que lo es
todo.
Tú
le poses un altre cantonet, cinta de CBD... Ay, perdona, que el duc un poc espanyat.
No, lo escaneas y lo envías a cualquier lado. O incluso abres una cuenta online. Cuando abres una cuenta online y te hace una videollamada, te dicen, enseña el DNI, dóblelo delante de usted.
Alberto.
Entonces, los DNIs, por ejemplo, que hay mucha gente que se los queda de recuerdo un tiempo y luego los tira, esos son peligrosísimos.
Aquestes son yo. Tengo todos los DNIs antics.
Si los guardas para siempre, bien, pero cuando un día tengo este DNI viejo y lo tiro...
Igual amb el passaport.
Ese sí es peligro.
En qualsevol document d'identitat que sigui important...
Todas las tarjetas sí que hay que destruirlas muy bien. Ahí sí que...
Qui tingui ximeneia?
La tijera y esfuerzo y bolsa separada.
Clar, és que la ximeneia seria un bon exemple. Ara aquí pens.
Sí, però bueno, encender fuego para...
No, dic que encenguem el foc per cremar documents, però ja si tens la ximeneia...
Ja l'aprofites, no? I aprofites per cremar paper.
Alerta'ns els plàstics dels sobres, que hi ha plàstics que duen... Hi ha sobres que duen aquell plastiquet...
Ara igual estem donant un consell.
No, però que ho treus del sobre, no du cap tipus de dada. Però és cert que també... Mira, vull apuntar rotulador negre, ratllador de formatge, destructora de paper, o si no, ximeneia. Serien quatre maneres de mirar de destruir, de mirar de destruir aquestes dades que venen en els documents i que mos poden dur un problema, perquè, clar, malauradament, Alberto, falsificar la nostra identitat o fer-se passar per nosaltres, ara ja no és gent complicat.
No es muy difícil. No es muy difícil, y sobre todo para acceder a según qué empresas, qué plataformas, para crear una cuenta de Google o de Amazon o de cualquier cosa de este estilo, bastan muy pocos datos y no se verifica la identidad real muchas veces. Un banco es un poco más complicado, pero con un DNI viejo se puede hacer.
Alberto, te demanaria si la ciutadania és o són poc o prou conscients, no, de la importància de protegir les nostres dades, i quins altres errors cometen que per ventura no en són conscients i que poden arriscar, la nostra identitat digital, per exemple.
Pues, en cuanto a los datos en papel, yo creo que En nuestros mayores existía más costumbre porque eran todos los datos que tenían. Y son las nuevas generaciones los que ahora ya el dato en papel no parece importante, no parece que nadie lo vaya a mirar ni a cotillear, es basura. Entonces hay un cambio de tendencia, pero no nos tenemos que olvidar que esos datos personales en papel siguen siendo importantísimos. Hay una escena muy tonta de Terminator, que cuando la inteligencia artificial envía a Terminator al pasado para matar a Sarah Connor, se va a una cabina de teléfonos, mira el listín telefónico y sale Sarah Connor, dirección, número de teléfono. Exacto. Y se va a buscarla para matarla.
Mira, fent referència...
Y es la inteligencia artificial volviendo al pasado usando un dato en papel para...
És que has triat una escena meravellosa. Perquè,
sí,
a
i
més,
hi ha una altra que jo també...
També de Terminator.
No, de Terminator no, però bona, recordeu de Ghost...
Ella li diu, a veces busquen entre la basura para destruir tu vida. Perfectament. Sí, és que heu triat dues pel·lícules que crec que les he vist una mitjana de 30 vegades cada una. Així que, sí.
No, perquè vegem, no?, que el cine també ja mos alerta de que pot haver-hi gent que pot fer ús o mal ús.
Són exemples de hace 30, 40
anys. Però el més fascinant...
Però que en aquell entonces sí que se tenia mucho más claro que ese riesgo.
Sí, però, companys, el més fascinant de tot és l'associació de les dues pel·lícules, perquè Ghost i Terminator, en una conversa sobre protecció de dades, crec que el nostre nivell de sorprendre-mos és fascinant. En tot cas, Alberto, moltíssimes gràcies per aquest consell, perquè crec que molta gent no cau. Llancen els FEMS, aquesta informació personal, i després pot passar factura. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
10 i 11 ja, i 29, uns consells. Continuem.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Fem un Tèntol.
Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com esteu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Onze i 31, volem parlar-vos de veïnats morosos.
Que ens tornin els diners, tots els diners, que els fills s'estan fent grans i teníem altres plans.
Ai, aquests veïnats morosos, eh? Les comunitats de propietaris viuen un moment d'incertesa després d'una decisió d'atenció del Tribunal Suprem que diu que les quotes de la comunitat impagades prescriuen en 5 anys i, per tant, els deutes més antics no es podran reclamar de manera judicial o judicialment parlant. Aquesta interpretació jurídica, que s'aplica tant a quotes posteriors com a anteriors a reformes legals, pot tenir un gran impacte en les finances de les comunitats i en la manera, Xisco, com se gestionen.
Així és, per això nosaltres en volem parlar amb en Toni Jaume, president del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques. Toni, molt bon dia, com estàs?
Què tal, com estàs?
Content de tenir-te aquí i de demanar-te què significa exactament que les quotes impagades prescriuen passats 5 anys.
Bueno, exactament significa que si no han fet absolutament res durant aquests 5 anys amb aquelles quotes, no han comunicat en el deutor, no han iniciat una reclamació, podrien prescriure, però tranquils, tranquils, vull dir, no han de ser, i permeteu-me l'expressió, un poc burros, per deixar prescriure els deutes dels morosos.
Molt important aquest matís, perquè pareixia, entre cometes, mangança els morosos, i no és això.
Totalment,
eh?
No, amb absolutament. És evident que el que hem de fer és que quan tenim un morós, nosaltres cada any fem una junta anual perquè tenim una obligació a la comunitat de propietaris de fer una junta, i en el moment en què fem la junta i aprovam els comptes, doncs aprovam reclamar en aquell deutor. I sobretot el que hem de fer és notificar en el deutor de forma fecient, dir-li, escolta, a la junta que vàrem fer tal dia vàrem aprovar reclamar-te i interrompem la prescripció del deute. Ja està, tranquils, a partir de la interrupció de la prescripció torna a comptar 5 anys. I si nosaltres cada any faim això, doncs no se mos escaparà per prescripció.
Sí, però comptaria, diguem-ne, es deute dins aquell any o dins de 5 anys anteriors.
Correcte.
Si, per exemple, nosaltres tenim un deute de fa 15 anys i mos pega per reclamar-lo ara, podrien reclamar...
Efectivament, si durant 15 anys... Si nosaltres tenim un deute de 15 anys i no hem fet absolutament durant aquests 15 anys, o 6 anys, o 7 anys, o 8 anys, i no hem fet res amb aquell deute durant aquests anys, doncs tindríem el risc de perdre-ho. Però clar, és que també han tingut una certa deixadesa si durant tant d'anys no han fet res. No han fet res vol dir no han notificat en aquell morós i li han dit, escolti, vostè és morós, que ho sàpiga, i aquí comença una reclamació. Per tant, tura la prescripció d'aquell deute.
Toni, deixadesa, o si m'ho permets, a vegades bona fe, perquè no vols tenir un conflicte amb un veïnat perquè penses que ho passa malament, econòmicament parlant, o el que siga, i després el deute se va acumulant i fem molt gros, i per ventura dius, escolta, s'acaba de fer una reforma i jo no he pogut canviar la cuina en tots aquests anys, ja resulta que no ha pagat, però ha reformat, ara vaig a demanar-li tot allò que mos deu. Per exemple, dic jo, no ho sé, a vegades...
Sí.
Joana, per presidenta de la comunitat.
No, per favor.
Bé, Joana Maroto, no sé. La policia de les reformes.
Jo no sé si jo...
Han canviat el bany.
Si jo te dec que tu, doncs fa 5 anys, si tu tan bona fe tindries... Vull dir, bona fe sí... Però, vull dir, hem de fer les coses que hem de fer. I malament, que passa? Vull dir, que reconeguem una situació crítica en aquella família i que en volem ser solidaris, etc. No vol dir que no prenguem les precaucions que haguem de prendre. I no vol dir que el manco en els 4 anys, ja no t'ho dic cada any, el manco quan fa 4 anys d'aquell deute, li enviem una carteta i li diguem, escolti, una carteta fer, si en
que consti...
que deus aquest dobbes i que te poden reclamar aquest dobbes i que aturant la prescripció. Ja està, ja queden tranquils, vull dir, a lo millor esperaran 2 anys més, o 3 o 4, o esperaran amb bona fe, però almenys hauran aturat aquella prescripció.
D'acord.
I és complicat reclamar judicialment un deute de comunitat?
No és complicat, lo que és lent, però això és una qüestió de la pròpia justícia, vull dir, no és complicat, hem de prendre un acord amb una sèrie de característiques, l'han de notificar i després hem d'iniciar un procediment judicial. El mal és que sabem que els procediments judicials no són tot lo ràpids, que a pesar de que hem de dir que les comunitats de propietaris hi ha un procediment monitori que és específic per comunitat de propietaris, vol dir que és un procediment a dins la justícia més ràpid que la resta de procediments de reclamació. Per tant, ha de ser, normalment és més ràpid que una reclamació ordinària, que un altre tipus de deute.
I jo me demano, Toni, també, no sé si hi ha diferències respecte en aquesta altra qüestió. Què passa si se ven un pis, un immoble, amb deutes?
Sí.
No sé si els ha de pagar el nou propietari, o si són deutes antics, també el nou propietari queda exclòs o queda...
Bueno, això és importantíssim, perquè quan tu vens un pis tens obligació de presentar un certificat del president o secretari administrador d'aquella comunitat dient si hi ha deutes o no hi ha deutes. I això és una obligació, vull dir, a la notaria tu has de presentar aquell escrit, i si no el presentes, el que dirà l'escritura és que la part compradora eximeix la part venedora de presentar el certificat, vull dir, alerta en el que firmes. I també és important, quan nosaltres adquirim un immoble, tenim una afecció real dels deutes de 3 anys. Això vol dir que ens menjarem, perdoneu-me l'expressió, els deutes que hi hagi en aquell pis, a l'any en curs i 3 anys enrere que hi pugui haver en aquell pis. Per això és important demanar un certificat en el que te ven el pis de que està al corrent de pago, perquè si no ens poden trobar amb una mala notícia. Comprem el pis i la comunitat ens reclamarà a nosaltres, en aquest cas si ho féssim avui, doncs els deutes del 26, 25, 24 i 23.
una bona castanya.
Hi ha facilitats per pagar aquests deutes, per exemple, per part de la, mira, una persona que per una situació de la vida no ha pogut fer-hi front en aquests deutes per part de la comunitat de veïnats que digui, mira, anem a donar facilitats d'alguna manera o pagar-les de forma parcial. Hi ha bona voluntat per fer-ho a vegades o no hi ha...
La immensíssima majoria de vegades sí, i a més pensa que dins una comunitat de propietaris és fàcil de veure qui està passant una circumstància extraordinària, crítica, i normalment hi ha solidaritat amb aquestes situacions, s'entén, s'espera, s'ha una facilitat de pago, se negocia amb aquella persona, xerres i intentes conèixer les seves circumstàncies que te digui com podria resoldre, i normalment, quan hi ha voluntat de resoldre, tu no poses una demanda, vull dir, no sé com hi ha el que voles cobrar, no fer mal a aquella persona.
A vegades, Toni, se publiquen aquests deutors a l'ascensor, jo no sé si això és legal o no, o si vos ha passat, però a vegades passa, o al hall de l'edifici, i tu dius, això s'ha de saber.
Alerta, això és un tema crític, xerrava-ho de protecció de dades.
Jo ho dic perquè jo ho he vist.
Per un moment m'he pensat que en Toni Jaume volia opinar del tema del Beckham.
I volia portar
el seu punt de vista com a president del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques, perquè potser ell tenia
molt sobre
aquest tema.
Clar, a l'ascensor no ho sé, però sí que és vera que directament te donen a la junta o a la reunió de veïnats la documentació de tots els veïnats i del que deben.
Vos conto una curiositat. Bueno, la primera de tot, l'ascensor... Quan tenim informació d'una comunitat de propietaris, tots els propietaris tenen dret a saber a conèixer aquella informació. Per tant, és normal que tu, en el teu correu electrònic, o si ho tens per direcció postal, amb un sobre tancat a casa teva, revis un estat de comptes i en aquell estat de comptes te digui que és des 15-10. Vull dir, això tu tens dret a saber-ho, però això no és fer-ho públic. A l'ascensor, i és una peculiaritat de les comunitats de propietaris, fixeu-vos que quan a una comunitat de propietaris tens una junta, prens un acord i dius, senyor, des 15-10 dobbes, i el reclamaran per via judicial. Molt bé. Què ha de fer la comunitat? Notificar aquell senyor. Si intenta notificar aquell senyor i no pot, perquè a vegades jo envio un burofax però no me'l agafen, no el reben, i no puc demostrar que l'ha rebut, la llei de propietat horitzontal en particular té un procediment que diu que aquella notificació la podràs fer baix una, és a dir, una dicta, una exhibició en el tablón d'anuncios o lugar visible de la comunitat en el que s'exponga la notificació que has intentat realitzar. Què passa? Que en aquest cas extraordinari tu sí que penjaràs en el tabló d'anuncis i si no n'hi ha, en el portal, aquella notificació. I clar, aquí sí que se veurà la dada, ja no només els veïnats, sinó si jo venc a casa teva a visitar-te, veuré aquella publicació. I aquí hi ha hagut molt de conflictes en protecció de dades, però és vera que l'Agència Estatal de Protecció de Dades ha dit que aquest cas en concret, perquè estàs complint un article de la llei de propietat horitzontal, és una notificació i que no és una vulneració de la protecció de dades. Però alerta, el que no pot fer és a una convocatòria, que això se fa, i això és perillosíssim, convocatòria de junta, s'exponen los morosos a l'ascensor. No, aquí no hi ha justificació. La convocatòria va en particular a cada propietari i no s'ha d'exhibir.
I a partir de quan considerem un veïnat morós? És a dir, que tu hagis deixat de pagar una quota de la comunitat perquè en aquell moment t'han passat a rebut un dia que t'havien passat altres coses. Clar, hi ha gent que és com a molt primmirada i comunitats que no ho són tant. A partir de quan poden considerar qualcú morós? Bueno, a partir de la primera quota?
Morós ho és a partir del venciment de la primera quota. Una altra cosa és que tu actuïs contra un morós a partir després del venciment de la primera quota. Cada comunitat estableix el període voluntari de pago. Vull dir, rebut mensuals, doncs vens en el mes. Rebut trimestrals, vens en els 3 mesos. Si tu, en el mes i un dia, o en els 3 mesos i un dia, no has pagat, estàs en mora. Vull dir, no has pagat allò. Això vol dir que estiguis en mora t'adurant a crucificar? No, vull dir...
Sí, però no hi ha una pèrdua de drets quan ets un veïnat morós, per exemple. Crec que pots anar a les juntes, però no pots votar. Si la morositat és com a molt, molt elevada.
Correcte, i no només això. Hi ha comunitat de propietaris, si ho permet, on s'estableix un recàrrec de demora. Vull dir, tu has pagat tard, hi ha dues conseqüències. Una, si s'ha establit un recàrrec de demora, hi ha un recàrrec de demora, i el que diu la llei és qui no està al corrent de pagament en el moment d'iniciar la junta, està privat de vot. Hi ha unes excepcions, però està privat de vot. Per tant, sí, hi ha un càstig. Quan estàs en moro? Quan t'ha passat el període voluntari de pagament d'aquell rebut i no ho has fet.
És a dir, que un mes i un dia, si jo anés a la junta i no hagués pagat el rebut, no podria votar. Legalment podrien dir-me que tu no votes.
Correcte.
Tothom al dia de les quotes.
Si te fa il·lusió votar, s'ajunta de propietaris.
No.
Sí, perquè molta de gent no paga, però va i opina i comenta. Exacte. I
bueno, és que està privado de vot, però no... Perdó, de voto, però no de vot.
Exacte.
Per tant, xerrar tu em pots xerrar.
És important tenir-lo al dia, perquè precisament després pot passar qualsevol cosa i, clar, no és el mateix.
És una situació que jo no recomano, vull dir, no recomano per deixar les quotes de comunitat. Acabes en recàrrecs, si s'inicia un procediment judicial, moltes vegades acabes pagant més de despeses de la reclamació judicial que del propi deute. Per tant, vull dir, al tant amb això és una obligació que hem de complir.
Toni Jaume, president del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques, moltíssimes gràcies per aquest consell.
Gràcies a vosaltres.
I que pugui servir per això, perquè tothom dugui el dia les quotes de la comunitat. Són les 11:42. Uns consells, continuem.
Els meus diners, o aniràs a presó, paga'm els meus diners. A dins del camarot, paga'm els meus diners. I guarda un bon garrot, paga'm els meus diners. Paga'm, paga'm.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. Encara som a temps de salvar una ciutat que s'està morint? Arriba L'Arquitecte, de Josep Ramon Cerdà, un thriller teatral inspirat en els grans conflictes urbanístics de Mallorca. Una història de poder, especulació i ideals enfrontats que continua sent plenament actual. Divendres 30 de gener a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a la banda al web del teatre.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha veu. Ara sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6, a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:44. Actualitzem aquesta darrera hora sobre l'accident ferroviari. De moment continuen les tasques per poder retirar els convois que varen descarrilar diumenge a Horabaixa a Còrdoba, a l'altura d'Adamuz. Els efectius segueixen actuant a la zona zero de l'accident des d'ahir i es preveu que aquestes tasques siguin llargues. La investigació continua en procés, però sí que les autoritats ferroviàries descarten ara mateix aquestes dues hipòtesis que comentàvem a l'inici d'aquest programa. Descarten l'excés de velocitat, descarten també les errades humanes i tot apunta a una qüestió tècnica dels materials del comboi i sobretot de les vies, d'aquesta possible bretxa d'uns 30 centímetres a les vies. En aquest moment saben que s'incorporen dues grues també per aixecar els vagons que varen descarrilar i que el balanç de les víctimes s'eleva de moment a 41, pendents també d'aquesta visita dels Reis d'Espanya al lloc dels fets i de les notícies que anirem actualitzant a mesura que avanci aquest programa també a través dels nostres companys dels serveis informatius. En aquest moment, 11:45, també donant veu a altres realitats que són notícia i que a vegades també necessiten de molta visibilitat. La pobresa, el risc d'exclusió social, el que viuen moltes persones. D'això precisament ens vol parlar avui la nostra companya el dia a Menorca, Clara Imamí. Clara, bon dia.
Bon dia, i de sí, Càritas Diocesana de Menorca ha atès el darrer any més de 800 persones, ha activat més de 260 targetes moneder, a través de les quals 400 famílies amb pocs recursos han pogut adquirir aliments. Unes dades que ha avançat en santitat aquest dilluns en sa reunió de renovació de dos convenis de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca. Ens acompanya aquí els estudis i Betra Ràdio Mos, responsable de comunicació de Càritas Menorca, Raquel Hernández. Bon dia, com
Hola,
estàs?
Hola, bons dies.
Heu donat aquestes xifres, vivim en una societat societat que la pobresa i l'exclusió social ja no tenen un únic perfil. Quin és el perfil de persones que necessiten recórrer les ajudes de Càritas, Raquel?
Bueno, nosotros ahora en diciembre presentamos el informe Fuerza Baleares y se remarca que en las islas en estos momentos hay 233.000 personas que se encuentran en situación de exclusión social, de las cuales 94.000 se encuentran en exclusión severa. Y remarca también que de estas personas, una de cada siete son personas trabajadoras, o sea, con un trabajo. Así que imaginaros, los perfiles son muy variados, pero nos encontramos en una situación extrema, sobre todo por el tema de la vivienda, y atendemos a personas de todos... en tots els àmbits, incluïts treballadors.
Justament aquest darrer informe FOES assenyala que l'habitatge, la feina precària estan ampliant la fractura social i deixant cada vegada més persones en situació d'exclusió severa, dones amb fillets i dones amb famílies monoparentals, persones migrants també, que tenen una situació administrativa irregular, són els que més pateixen aquest impacte.
Sí, principalmente siempre, bueno, en general el rostro de la pobreza siempre, nosotros hablamos de que el rostro de la pobreza es el de una mujer, madre, porque normalmente son las que llevan esa carga a cuestas y son las que a nosotros nos llegan. Sí, también las personas migrantes en situación administrativa irregular, claro, están sufriendo toda la situación también.
A més d'aquestes targetes moneder que moltes persones van i permeten comprar, que és una de les novetats d'aquests, s'ha canviat un poc, no? La manera de poder accedir o de donar a les persones aquests aliments del banc d'aliments de Càritas.
Sí, nosotros empezamos a hacer el cambio en diciembre de 2022. A nosotros... hacía tiempo ya que Caritas estaba haciendo toda esta reflexión sobre el tema de la donación de alimentos. Ya no solo nosotros en Caritas Menorca, sino varias Caritas de España, hicimos esta reflexión. Nos parecía que habíamos dignificado el acompañamiento a muchas personas en muchas cosas, en formación, en empleo, el tema de la ropa a través de las ropas, a través de las tiendas de Modarre. Sin embargo, seguíamos con el modelo antiguo de alimentos, donde en cierta manera nosotros le decíamos a la gente lo que tenía que comer, lo que no nos parecía... lo suficientemente correcto. A través de las tarjetas monedero, ¿qué se permite? Pues que las personas sean autónomas, que puedan comprar lo que necesitan o lo que normalmente consumirían, que puedan consumir frescos. Y sobre todo, que ellos pues tengan esa cierta autonomía y luego también le vemos la ventaja de que así también se mueve el comercio local, que también es necesario, porque al final, cuando nosotros nos venían los excedentes de Europa, los hacíamos bolsa y los dábamos, y ahí se quedaba toda la historia. Así que pensamos que es el modelo perfecto.
A més, al 2025 heu donat 280 ajuts puntuals i una seixantena de persones han passat pels tallers d'inserció laboral que organitza Mestral. Com funciona aquest projecte, Raquel?
Mestral és una empresa d'inserción 100% de Càritas, que 100% la promueve Càritas, i nosotros funcionamos pues exactamente como empresa d'inserción. O sea, las personas que están con nosotros en Mestral, nosotros le llamamos MIMA. Ah, por eso, si se me escapa, es Mestral. Están con contrato laboral. Sí que es un contrato subvencionado porque están en una situación de inserción y porque las personas que están con nosotros, en el tiempo que están, que pueden durar estar hasta 18 meses, se encuentran en un proceso de acompañamiento en su formación, en aprendizajes varios, por ejemplo, en hábitos de laborales. Siempre están acompañados por un educador o una educadora. Y luego... siempre tienen dentro de su jornada laboral la opción de que se tienen que atender en citas de otros servicios, porque al final, mientras están con nosotros, lo que intentamos es que de manera global esa persona vaya encajando todo para que pueda salir, cuando nos deje a nosotros, al mundo laboral ordinario y que pueda pues tener eso, un futuro de vida pues más organizado. Nosotros en la memoria del año pasado hablábamos de recalcular la ruta. Nosotros pensamos que a las personas acompañamos un poco... Las personas no son sus situaciones, no lo creemos. Las personas pasan por momentos. Y desde Caritas lo que queremos hacer es, de la manera o la mejor manera que sabemos y podemos, un poco acompañar en ese recalcular de ruta.
Les botigues de Mestral són botigues que fomenten l'economia circular, també, perquè són productes que venen des reciclatge, de donar-li una segona vida, i aquestes persones són les que fan feina dins aquests projectes de donar una segona vida a coses com la roba, els mobles, o qualsevol altra cosa que tinguin i que estiguin en un bon estat. A més, també teniu a càrrec l'escola de Canagadets, de restauració.
Sí, bueno, Canagadets ha sido el último proyecto que hemos abierto, y sigue el proceso en la empresa de inscripción como el resto, igual que si fuera pues el taller de textil de reciclaje o la ropa o las tiendas o incluso reparación de bicis hacemos y carpintería, y es lo mismo, las personas están con nosotros 18 meses, hasta 18 meses, lo que esa formación es en sala y cocina, que es algo que tenía muy demandado el sector, y al final era un poco como pues lo mismo, volver a recalcular la ruta, esa gente que se había quedado sobre todo después de la pandemia un poco fuera del mercado laboral, que pudiera poner sus esfuerzos en algo que en Menorca sí que tiene salida.
I es dona aquesta formació que demanden els hotelers i els empresaris de Menorca, que necessiten mà qualificada per tal d'atendre les persones en els restaurants, en els hotels, a les cuines, i de so aquest projecte de Càritas de l'escola de Canagadet. S'han firmat dos convenis que, si no tinc mal entès, ja venien, sinó que s'han renovat amb el Consell Insular de Menorca. Quin és l'objectiu? Què us permetran? I un d'ells està dirigit a portar el Barracó Païdors de Ciutadella a Mahó.
Sí, los dos convenios que se han firmado en realidad van a trabajar tres líneas principales. La primera es la de inserción, o sea, apoya esos puestos, esos contratos de inserción dentro de la empresa de Mestral, que son muy necesarios porque lo que hablábamos, ¿no? Es un poco ese recalcular de la gente para poder llevar una vida lo más normalizada, no me gusta mucho la palabra, pero para que nos entendamos. Otra parte de ese convenio va para el tema de alimentos, o sea, para cumplimentar eso que hablábamos de las tarjetas solidarias, las tarjetas monedero, que es, pues eso, hace años también el Consejo Insular colaboraba con la compra de alimentos, y ahora pues también lo recalculamos hacia las tarjetas. Y Paidós es un proyecto que llevamos desde 2019 en Ciudadela, que es un proyecto de infancia, pero que acompaña de manera global a toda la familia. Y este año, con la ayuda de este convenio y con la ayuda del Ayuntamiento de Mahón, conseguiremos abrir como una sede en Mahón también. El proyecto Paidós es un proyecto muy bonito, por lo que os decía, acompaña de manera global a la familia en su conjunto. En los espacios donde nosotros creamos Paidós son como casas, sin recurso habitacional. O sea, son como una casa con su cocina, salón, baño, lavadora, todo, pero no habitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace un trabajo integral con la familia en todo, en cocinar, en hacer la compra, en economizar, en cómo colaborarle a los niños con los estudios. Entonces, pues es un proyecto y un programa muy bonito que, pues eso, acompaña a toda la familia, sobre todo a familias que están un poco como ya tienen varios frentes abiertos, por decirlo de alguna manera, están en situación vulnerable completa y necesitan ese acompañamiento en varios sentidos para poder un poco la familia al completo salir adelante.
¿Y ya teniu un espai on seria aquesta casa a Mahó?
Ahora estamos todavía, acabamos de firmar el convenio, ahora hay que ponerse las pilas con eso, y lo principal, contratar a una persona que lo pueda llevar hacia adelante, porque tenemos, gracias a Dios, el respaldo de nuestros compañeros que llevan ya años en Ciudadela con Paidós y que por supuesto siempre van a estar ahí, o sea que no empezamos de cero. Però, bueno, hay que ponerlo en marcha.
Idò, que sigui una fantàstica posada en marxa, que sigui el més pres possible amb aquest nou conveni. Ara el següent passarà a començar a cercar aquest espai, que no és fàcil a Menorca, però esperem que el trobeu i que s'ajusti també a les vostres necessitats i a les famílies que ho necessiten. Moltes gràcies, Raquel, per ser un dia més aquí, el dia a Ivetra Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Idò, aquests són els projectes, les novetats que giren entorn a aquests dos convenis que han tornat a signar Càritas Menorca amb el Consell Insular de Menorca.
Gràcies, Raquel. Gràcies. Clara, 11:55, tot d'un als esports. Toni Fuster,
Bon dia.
Bon dia, Marta.
Mallorca torna avui als entrenaments.
Sí, pensant ja en el partit d'aquest diumenge, a les 2 del migdia, el Metropolitano contra l'Atleti de Madrid. Tornarà Pablo Maffeo després de complir el partit de sanció, i Antonio Raillo, que en principi ja està millor, i per tant, si l'altre dia ja va entrar a la llista de convocat per al partit contra l'Atleti Club, tot fa indicar que fins i tot hi hauria la possibilitat que pugui tornar a l'11 titular. Prudència. De moment, el Mallorca s'està preparant, com dic, per aquest partit. Martin Valgen és un dels jugadors més importants. Pràcticament ho ha jugat, bé, és que ho ha jugat tot. L'únic jugador de camp de primera divisió que ha jugat tots els minuts del campionat regular. Ahir va estar el programa Línia de 5 amb els nostres companys d'Ivetres Televisió. L'escoltarem avui al programa a partir de la 1:05. Entre altres coses va parlar que si en qualque aspecte del joc s'ha de millorar és a la defensa, per exemple. Mallorca continua encaixant bastant, i s'ha pronunciat també en el bon moment del màxim golejador Vedat Muriqi. Per altra banda, avui a Champions juga el Madrid contra el Mónaco, també juga el Villarreal, i també tindrem avui Alba Torrens. Parlarem amb Alba Torrens, la jugadora de l'Azul Marino, la jugadora de Binissalem, que va disposar de 10 minuts l'altre dia, va portar 10 punts, 3 rebots, 3 recuperacions, va fer un bon partit, va ajudar les seves companyes a aconseguir una altra victòria més, 16-16, aquest cap de setmana jugaran a la pista del Celta, segona classificades. Anem a veure com li aniran les coses a l'Azul Marino.
Ho veurem. Toni Fuster, moltíssimes gràcies, vos escoltam en només una horeta, gràcies.
Venga.
Companys, repassa el contingut del programa al dia, Eivissa i Formen entera. Laura Tur, bon dia, com se presenta el dimarts?
Molt bon dia, Marta. I mira, es presenta ben ple de coses, perquè tindrem per aquí a l'estudi amb Mariano Juan, que és el vicepresident primer del Consell d'Eivissa i també conseller, entre d'altres departaments, del Departament de Mobilitat, i amb ell parlarem de diferents qüestions d'actualitat relacionats amb aquesta cartera que és de la seva competència, com per exemple la regulació d'entrada de vehicles es mantindrà, el sostre de vehicles per aquesta temporada es mantindrà, el període d'aplicació d'aquesta normativa. Això, entre d'altres qüestions relacionades amb la mobilitat, seran alguns dels assumptes que comentarem amb ell, ara quan sigui aquí amb naltros. I més tard parlarem també de paraules i coses amb el doctor en Filologia Catalana Bernat Joan. I com sempre feim els dimarts, Marta, obrirem un espai per les famílies, avui amb na Belén Albite, amb la directora del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives del Consell. Tot això.
I Clara i Mami, el dia Menorca, bon dia.
Parlarem amb Sebastià Triay, president de l'Associació Hotelera de Menorca. Farem un poc de prèvia de la fira de referència del sector a Madrid, Fitur, i volem conèixer l'estratègia i els objectius dels hotelers de la nostra illa. Després rebrem a la presidenta de Joventuts Musicals de Ciutadella, na Pilar Carreras, i na Maria Antonieta Mugiano. Ella és la presidenta de Joventuts Musicals de Mo. Presentaran el nou cicle de concerts en col·laboració de les 4 Joventuts Musicals. És dimarts, per tant, genealogia amb Antoni Tudorí.
Acabem amb el Dia Mallorca, Jaume Noguera.
Mira, molt breument. Primer de tot, celebrarem els 100 anys de la comuna de Lloret. L'any passat va fer 100 anys que Lloret se va independitzar de Sineu, però la comuna va ser l'any 1926, quan va passar a mans de Lloret. Després parlarem amb la directora de l'Associació de Directors i Directores d'Infantil i Primària a Mallorca, perquè volen parlar amb ells sobre quina responsabilitat tenen els pares sobre aquesta dificultat que parlàveu l'altre dia, que tenen els docents dels seus alumnes. I també Xavi Oliver mos parlarà dins del seu món de paraules desesperant, un idioma que se va crear per unir totes les llengües.
Idò, punt i final en aquest programa. Nosaltres acabem aquí, tornem demà a partir de les 9. Bon dimarts.